felicitat.
Tot,
sí, sí.
Tot bo, JP Morgan, el millor.
Perquè un comitè de Nova York aprovés l'ús de la cadira elèctrica a les presons.
Després de veure com funcionava un elefant...
Va dir, doncs... si es pot carregar un elefant...
Imagina.
També, recordem en aquell episodi, el primer executat va ser un home que es deia William Kembler. Retorçadament, Morgan i Edison van voler que es fes amb el corrent altern de Tesla per demostrar que era perillós. Cuidao que això... Això pica, eh? Això pica, si fos el dit, pica. L'execució de Kembler va ser com una mica com la de Topsy, un desastre. Després de gairebé 20 segons donant-li descàrregues elèctriques, Kembler seguia viu, però mig cremat, se li estava, li sortia fum, li havien saltat els ulls, li sortia fum per tots els forats del seu cos. I li van donar una altra descàrrega. L'olor de carn podrida i sucarrimada i de fum eren terribles. La qüestió... és que als americans el mètode els hi va agradar.
Els hi va semblar
bé. Això del fum està bé. L'Edison Electric Company, que es deia, així és com es deia la companyia, no es deia Morgan, no portava el nom de Morgan, perquè J.S., el pare, no volia que el relacionessin amb l'electricitat, que mata elefants sí. i persones. I també perquè pensava que no era intel·ligent enfrontar-se al seu amic Rockefeller, que tenia les empreses de carrosser. Mm. Clar, l'electricitat era com de... com
la competència.
La competència, no? Però J.S. va morir en un accident de carruatge a Monte Carlo.
S'ha de tenir molta classe.
Carruatge i Monte Carlo, eh?
A la curva de l'OEB. S'ha de tenir molta classe.
El circuit urbà de Monte Carlo.
¿Cómo murió Junior Spencer? Tuvo un accidente de carruaje en la curva de l'OEB de Monte Carlo. Hòstia, que joia. Això és morir com...
Si mors...
Però bueno, quan es mor el patriarca sempre hi ha aquí...
Tota una vida honora.
Sempre hi ha aquí moviment.
Clar, hi ha moviment. Aquí el petit moviment és que li va deixar... en efectiu, vull dir...
Atenció.
No, en efectiu, eh?
O sea, en efectiu, en
diners...
Consígueme
un cop poco de
diners. No en propietats, en accions, no, diners al
diners
banc.
Del banc.
En cash.
Uns 12 milions i mig, que eren, avui serien...
De dòlars.
De dòlars, que avui serien 360.000 milions Venga, de dòlars.
I tot això en cash.
En no... diners, eh? Després ja tens les accions i tot, eh? Però això són diners perquè no et falti de res. En fi.
Que pots treure del caixer, diguem-ne,
sí,
eh? Billetet a billetet,
sí,
eh?
Sí, sí,
aquí et deixo la clau del caixer automàtic i tens 360.000 milions.
A dona li va deixar per pagar el menú, eh?
Per què m'ha anat a buscar aquest senyor perquè pagui el Camp Nou? Perquè aquesta gent...
Per algun motiu...
Ja tenia calés.
Tontos no som?
Pues bé, doncs la guerra aquesta elèctrica continuava i les dues empreses volien la licitació d'una central a les cascades del Niàgara, que havia d'il·luminar tot Buffalo. Buffalo no és un animal, eh? I a Morgan li van encarregar il·luminar l'exposició universal de Chicago de 1893. Però Westinghouse, que també era d'aquests pillajuelo, va baixar el preu i va ser ell qui va il·luminar l'expo.
Oh, li va guanyar la concessió.
Va ser un èxit tal que també es van portar a la central del Niàgara.
Oh!
I clar, Morgan havia perdut dues vegades. I això és com emprenyar Michael Jordan. No s'ha de fer.
No, i aquí guanyem la part més dolentota de JP. JP amb el seu nas gran, el tio sí, 2 metres, el nas amb tots els grans, emprenyat, allò, me cago en el Westinghouse aquest, tornaré a electrificar una altra elefanta. No, pobre Topsy. Va començar a pressionar els bancs de Wall Street perquè no tanquessin la xeta de crèdit a Westinghouse i gairebé enfonsa l'empresa Westinghouse. Després va amenaçar Westinghouse en demanar demandar-lo per usurpació de patents, perquè Tesla abans treballava per Edison els acusaven allò amb la guerra de les patents de que si un robava l'altre. Westinghouse no tenia recursos per un judici com aquest, perquè, clar, l'altre... Clar, papà li havia deixat 360.000 milions de dòlars.
Tal qual.
I va dir, puc comprar 25.000 advocats, diu, eh? Així... que Westinghouse, finalment, pressionat per totes aquestes males arts de JP Morgan, va compartir la patent del corrent altern. I JP, que va bé, acomiadar Edison i va canviar el nom de l'empresa, que es va dir, en lloc de dir-se Edison Electric, es va passar a dir General Electric. I ja era el rei de les elèctriques.
Ja està. Però això no és res. És que JP era com una mena de dolent de pel·lícula. Saps que aquells que diuen, vull controlar el món...
Sí, volia controlar els
Estats Units i una mica Europa, que ja era el món en aquell moment. Només deixava fora Àsia, eh? I Àfrica. I Austràlia. Bueno...
I el Vaticà.
Ja tenia l'electricitat. Era un dels banquers més importants de Wall Street. I començava a ser propietari de gravar tot el ferrocarril dels Estats Units i de tot l'acer. Vull dir, només li faltava el Barça...
Però ja arribarà.
Però això ja arribarà.
Ja arribarà.
Gràcies a ell ja existeix el terme morganització, que és la creació de monopolis i trusts per ofegar la competència i dominar el mercat.
Això ve s'inventen d'ell, eh?
Del seu nom, eh? De JP Morgan ve Morganització. El Barça està entrant en una fase de morganització.
Sí, sí, sí. Si
llegeixes a internet, diu tota l'estona que el que ell feia era comprar empreses amb problemes i sanejar-les.
Mira tu, em sona.
Però
hi ha una empresa amb problemes, la compro i la sanejo, mira.
No, cuidado, eh?
Però més aviat les ofegava.
No fotem, home, no?
Comprava.
Com en Santi Vicenç Martí,
que ja li acabem de signar 1.500 milions a aquest senyor.
Clar, abans les coses estaven menys regulades, el que feia, comprava el deute i exigia el pagament en terminis diferents, en interessos més alts.
No anem bé.
Vaja.
Els hi tancava l'aixeta de finançament a mitja producció.
No, eh?
L'IMAC,
eh? Que s'ha de posar la grada, eh?
Tenim l'estadi aquí a punt de fer, hòstia.
Quan estaven a punt de la fallida, comprava tot per pocs diners.
Ai, ja està. Com que per pocs diners? No podem.
Us he de dir, també arribava a tancar-les.
No!
Perquè no hi hagués competència, eh? També arribava a tancar-les. A vegades, aquesta ja la tanquem.
No, cuidado, eh?
És amic de Florentino, aquest senyor, és amic de Florentino.
Pues, davant d'aquestes grans perspectives que tenim amb aquest senyor, bueno, estem fent negocis amb els successors d'aquest home. De vegades va comprar empreses cares, quan es va fer, per exemple, amb dues terceres parts de la siderúrgia americana, que era propietat del milionari Carnegie, creant la US Steel and Company. Gairebé cada pont, cada via de tren, perquè també tenia el monopoli del tren, com he dit, cada edifici estava fet amb acer de JP Morgan. Tenia una posició dominant als transports, a la indústria pesada, a l'electricitat, al comerç marítim i a la banca.
O sigui,
era super Florentino. O sigui,
No, era un Elon Musk, un Jeff Bezos a l'Ovestia.
En aquest sentit, evidentment, era un home que començava a fer por perquè era un poder, evidentment, que podia contrarrestar el poder polític que hi havia. A més, va començar, òbviament, no era molt d'esquerres, com podeu imaginar-vos, va començar a baixar els salaris dels treballadors.
Vaja.
No tenien gairebé competència en qui pressionar. Si et feia fora JP Morgan, tu deies, doncs me'n vaig a l'empresa de hi ha algú ahí? Hi ha algú? No. O treballaves per ell o no treballaves. Les condicions de treball que aplicava als seus treballadors eren terribles. Mireu, i això és molt seriós, només en un any van morir més persones a les fàbriques de JP Morgan que a la batalla de Gettysburg.
Què dius?
Totes les indústries semblaven dependre de JP Morgan. Es deia que era impossible muntar un negoci a tots els Estats Units sense donar diners a JP Morgan. No era Negreira, no. Era el Voldemort de totes les companyies.
Així que el candidat demòcrata Williams Jennings Bryan va travessar el país de costa a costa i va fer més de 500 discursos contra el monopoli. No parlem del joc, eh? Parlem contra el monopoli, específicament el de JP Morgan. Perquè això era el mal del país. Però els industrials, instigats i liderats per el nostre amic Morgan i Rockefeller, van començar a amenaçar els empleats amb acomodar-los si votaven demòcrata. Posaven matons els dies de votació, etc. Ja portaven els sobres fets des de la fàbrica i tancats per anar a votar.
Una mica com l'assemblea de compromissaris del Real Madrid.
Sí. Van morir bastants gent que va intentar fer com una mica de moviment per votar demòcrata a les fàbriques i no hi havia sindicats perquè els prohibia, però aquests dissidents desapareixien. I què va passar? Que Bryan va perdre. Yeah. I va arribar al poder William McKinley, que va limar totes les traves antitrust.
Les va treure totes.
Va dir, això, aquí lliure mercat. La mala sort és que van assassinar aquest tal McKinley. I
la sort per McKinley, especialment.
Molt mala sort, perquè a més ja no es va recuperar de la mort. I el seu vicepresident, Roosevelt, va decidir denunciar Morgan, perquè clar, moria el president, Roosevelt es va posar de president,
clar.
I va decidir denunciar Morgan.
Roosevelt Teddy.
Sí.
No, Eduard Delano.
No.
Teddy, el de Cargen de Arsénico por Compasión.
Sí, que además ell també era un ric, de família rica, i entenia molt bé el que estava passant, i va denunciar Morgan i el consorci ferroviari per monopoli abusiu, i va guanyar. Però abans d'això, el nostre pirata Morgan, abans d'això, esdevé un sant per la història financera. Oh, sí.
sorry if I caused alarm or made you panic, but seek these voices in my head that drive me panic. Tornem als pànics, els pànics que hi havia. Mira que hi havia cançons bones per posar de pànic, ja tenim la dels Smiths, la Green Day, sí. Però bueno, hem trobat aquesta que és més inquietant, perquè realment...
Dóna una mica punqueta. Una
no,
mica.
I dóna bastant mal rotllo. Bueno, si l'escoltes 3 minuts, acabes amb el servei com Fernández Díaz i se t'apareix la verge a casa. Bé, doncs el 1907, atenció, 1907, eh? Hosti. El Barça ja tenia 8 anys. Aquest home ja
van coincidir.
Ja van coincidir històricament. Hi ha una altra crisi, el pànic de 1907. Li van buscar un gran nom. Una operació mal calculada d'uns dels Robert Barons, d'allò que dèiem, dels barons lladres, amb les accions d'una empresa, l'empresa principal de coure del país, que va fer que els bancs que l'havien donat crèdit comencessin a fer fallida. Aleshores, JP Morgan apareix com a salvador de l'economia i de la crisi del coure. Va convèncer els grans tenidors que posessin diners al seu propi mercat perquè Wall Street no s'enfonsés. I tots van guanyar. A canvi, què va passar? Això, amb això, ell passa com que va salvar a la indústria del coure estadounidense. Sí. Però a canvi, el que va passar és que les reserves públiques federals estiguessin en bancs, en mans dels grans bancs de Nova York. Perfecte. Que van ser els que més van guanyar amb aquesta crisi, que a més van provocar ells.
Però el millor va ser que la ciutat de Nova York, la ciutat mateixa, també estava gairebé en fallida i necessitava 25 milions en qüestió de dies. JP va comprar 30 milions de deute públic per ajudar la ciutat amb uns interessos que mai ningú havia aconseguit. O sigui, eren els interessos més alts, no sé quan, no vaig trobar quan eren, però sembla que eren una barbaritat. Però això no és tot del nostre Salvador JP. L'empresa de carbó TC&I està molt malament perquè Morgan havia ofegat el banc que la finançava.
És que de veritat, eh?
I havia de fer fallida. Però era una empresa molt gran, era l'empresa del carbó més important dels Estats Units. I qui la salva?
Vaya.
La compra per 2 duros, JP.
I amb tot això, ell està passant a la història, que és la seva història oficial, com el salvador d'empreses que estaven...
De moltes empreses.
Però és que ell les enfonsava.
Sí, fins i tot
no vull dir res, eh? Ell enfonsa primer.
No.
Però fins i tot Roosevelt, que era l'enemic de tal, li dona permís per fer aquesta operació perquè s'havia de salvar, i l'operació, tot el muntatge, gairebé la fallida i la salvació i la compra, es fa en 3 dies. Conclusió, no va salvar res. Es va fer amb tot. Es calcula que entre els 3 grans bancs de Wall Street, que un era del seu, tenien més riquesa que 22 estats d'Estats Units, incloent tota la gent que vivia dintre i tot, eh?
Sí, el país era seu. I, esclar, alguns van començar a queixar-se més fort.
Home.
Era gairebé impossible fer negoci als Estats Units sense que JP Morgan et donés el permís. Aquests gegants t'aixafaven així que aixecaves el cap. I la Cambra de Representants va crear un comitè dirigit per Arsène Pujol, que es va qüestionar molts magnats, però sobretot a JP Morgan, sobre les seves polítiques monopolístiques. Llàstima que Arsène Pujol va morir abans que s'acabés la investigació del comitè.
No. Òbviament.
El mal sempre guanya.
Alguna vegada Morgan va fallar. Es va morir abans de veure el seu darrer gran projecte, que era el Canal de Panamà.
Ah, no el va era seu, això?
I a l'Espai Barça.
No va aconseguir la llicència per fer el metro de Londres, perquè algú més pirat aquell li va robar, va fer com malifetes per ahí. Va fallar amb la torre de comunicacions de Nikola Tesla, que no va funcionar mai, i després la va intentar convertir, perquè va arribar Marconi, i després la va intentar convertir...
Atenció, culers, que aquesta és una cosa que va fallar.
Sí, i va fallar finançant l'empresa del Titanic. Sí, que no va anar bé.
Això el senyor Marcelí ho podria saber.
També s'ha de dir que ella se suposava que anava anant al viatge al Titanic.
Però no hi va anar.
Però va cancel·lar per quedar-se amb uns dies més. Però...
Aquest home que ens ve a salvar és el que va finançar
el Titanic!
Sí. I sembla que aquells dies no va llegir bé l'horòscop. Saps que té una persona que cada dia li llegia l'horòscop? Però no en plan...
Mira.
Però no en plan...
Ja ve, eh? El Camp Nou, eh? L'orquestra tocant, eh?
JP Morgan, orgulloso partner del Titanic.
Sí. I Lewandowski. Soy el rey del mundo!
Sí. Torna, Leo,
oi,
que estem amb JP Morgan.
Déu meu, senyor. Ja em diràs com ens sortirà.
L'empresa que va finançar el Titanic!
Però ell, no ara que us deia que això de l'horòscop, no penseu que agafava el diari i posava avui tindràs un bon dia. No, tenia una astròloga que li deia la constel·lació de la lluna avui no sé què. I clar, ell, per exemple, deia, avui hem de signar un contracte. I li deia, no, no, que Plutó no està alineat en reticulín. I ja no signava el contracte aquell dia, saps?
Hosti, per favor. I això és la història de, recordem, John
Pierpont
Morgan. El creador de J.P. Morgan, evidentment, sí, sí. L'empresa que encara continua
sent. El financer més important segurament que ha existit. Sí. No era molt bona persona.
Quan va morir, es va tancar Wall Street 2 dies, que només es fa pels presidents dels Estats Units.
Bueno, doncs ja ens sentirem a parlar.
Si estem en bones mans. Sí. Estem en bones mans.
Tranquils, que et sortirà bé.
Sí.
Tot sortirà bé. Tot.
Mira quina bona pel·lícula van fer del Titanic.
Sortirà bé, exacte. Alguna cosa o altra sortirà.
Sí,
un 11:45 del matí, doncs avui J.P. Morgan, que passa a ser un il·lustre, la mare del Tano. Bueno, Santi, Malcom, au, aneu passant, perquè de gràcies. Veritat ens heu deixat molt bé. Estem molt tranquils i tot millor. Vinga, adeu.
Adeu, adeu.
Je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Això que sents és música creada amb copes de vi i cava. O el que passa quan fusiones música i Penedès. Del 28 al 30 d'abril, vine a Ressons Penedès. 33 concerts a cellers i espais singulars. Amb Amaya, Ivan Ferreiro, Els Pets, Els Catarra, Joan Dausà i molts més. Compra les entrades de cada concert a ressonspenedès.com.
11:45. Hora d'actualitzar informació amb la Maria Costa. Maria, bon dia.
Bon dia.
El sector del llibre preveu un Sant Jordi amb grans xifres afavorides pels 2 dies de vendes.
Sant Jordi ja ha deixat de fet veure parades de llibres i flors als carrers a la vigília de la festa. De fet, aquest any a Barcelona hi haurà un 11% més de parades que l'any passat, en total 320, que es desplegaran al llarg de la superilla literària, que aquest any també creix un 17%. També augmenten els punts de signatures dels autors a la capital. N'hi ha un 25% amb més de 200 emplaçaments. Tot plegat fa pensar el sector dels llibres, que serà un Sant Jordi d'èxit, explicat al Via Lliure de RAC1 el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis.
Les perspectives són boníssimes per aquest dia de Sant Jordi. El fet de tenir doncs, tota la setmana per endavant i sobretot doncs, el cap de setmana, jo crec que és molt bo celebrar la festa grossa, en aquest cas el diumenge, que et permet, doncs, com que és festiu tot el dia, doncs, canviar els hàbits que el que faries un diumenge habitual.
Tixis assegura que la fórmula de la superilla literària Barcelona ha arribat per quedar-se. Això, encara que Sant Jordi s'escaigui un dia feiner. Des d'aquest matí ja no es pot aparcar el rectangle que formen els carrers Balmes, Gran Via, Pau Claris i Diagonal. A partir de les 10 de la nit, recordem, ja no s'hi podrà circular. Només es podrà creuar pels carrers València i Aragó. Un Sant Jordi que aquest any no li farà la guitza al temps. Com a mínim a Barcelona, la calamarsada de l'any passat li va fer perdre les llibreries i editorials entre 12.000 i 15.000 euros. I tot i el bon pronòstic, els negocis s'han volgut curar en salut i han comprat carpes noves, pesos perquè no surtin volant o plàstics per tapar els mateixos llibres. Ho ha explicat a RAC1 l'editor de Símbols Editors, Jaume Siurana, i les llibreteres de la Calders i la Carbonera, Isabel Sucunta i Carlota Freixanet.
Ha hagut d'adquirir nou material, diguem, en forma de carpes, no?, perquè siguin més fortes, més resistents, caixes de plàstic en lloc de caixes de cartró, bé.
Tenia com un traumeta després d'allò, i aquest any mirant els tendais que compràvem, era com que res no era prou. A nivell logístic estem molt més preparats, jo crec que tots. Anem preparats per tot. Ens falta posar-los un impermeable a cada llibre, però a banda d'això, jo crec que ho tenim tot a punt.
Els establiments asseguren que han pres aquestes mesures després de cobrar al llarg de l'any les ajudes econòmiques per compensar les pèrdues de l'any passat. La policia espanyola ha detingut un home de Sevilla per haver assetjat sexualment i a través de les xarxes socials fins a 25 joves d'entre 13 i 22 anys. Algunes d'aquestes són residents a Barcelona. El detingut es feia passar per un empresari d'èxit i enganyava les víctimes amb ofertes de feina com a hostesses o acompanyants d'esdeveniments. Els hi prometia sous d'uns 5.000 euros al mes i regals com telèfons mòbils d'alta gamma i complements de moda. Un cop seduïdes, els demanava fotografies sexuals cada 3 dies. De fet, l'assetjament va provocar fins i tot que algunes víctimes tinguessin conductes autolesives i necessitessin tractament psicològic per ansietat i trastorn del son. La investigació va començar arran d'una denúncia a Valladolid i a través dels telèfons mòbils es van identificar les víctimes, algunes també en ciutats com Madrid, Sevilla, València, La Corunya i Les Palmes, entre d'altres. La justícia n'ha decretat la llibertat ara amb càrrecs. I ara els esports, amb Quim Salvador.
Empat insuficient de l'Espanyol a casa contra el Cádiz, 0-0 amb dues rematades al pal i gol anul·lat de Joselu. Els pericos continuaran una jornada més en posició de descens, són a dos punts de la permanència, que seran més si l'Almeria puntua aquesta tarda a casa contra l'Atlètic Club a partir d'un quart de cinc. El Girona buscarà des de 6:45 a Valladolid 3 punts per certificar la permanència i alimentar el somni europeu, i també jugaran avui a primera divisió Osasuna Betis a les 2, Reial Societat Rayo Vallecano 6:45 i Reial Madrid Celta a les 9. El Barça femení jugarà aquest migdia a l'anada de les semifinals de la Champions a Stamford Bridge contra el Chelsea. A 2:45, en directe per RAC1 des de la 1, i amb Oshoala i Pina recuperades a disposició del tècnic Jonathan Giraldez. I avui és dissabte de semifinals del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Comte de Godó de tenis. A 2:45, Lorenzo Musetti contra Stefanos Tsitsipas, i a 4:00, Carlos Alcaraz contra Daniel Evans.
Del 28 al 30 d'abril, Beer Life, la festa de la cervesa a Vilanova i la Geltrú, espai La Daurada, gastronomia mediterrània, beer sommeliers, concursos d'estiba caixes, globus aerostàtic, activitats per tota la família i els concerts de buos, Doctor Prats i molts més artistes. Entrada gratuïta, més info a beerlife.es.
Ei, que jo també m'apunto, que segur que hi haurà jarana de la bona.
Patrocinador oficial Estrella Damm.
I l'últim apunt pel temps. Durant tot el dia s'aniran repetint els ruixats i alguna tempesta a l'Alt Pirineu i l'Aran. A la resta de les comarques de Lleida també s'hi escaparan alguns xàfecs puntuals, i avançada la tarda podran arribar a qualsevol punt de l'interior, preferentment entre el Pla de Lleida, la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. L'ambient no serà tan càlid com ahir i fins i tot es mantindrà la fresca al Pirineu.
Ai, el mític Fort Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona.
Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Barcelona respira cursa.
10 quilòmetres excepcionals, des d'Avinguda Diagonal fins a Plaça Catalunya.
Una gran carrera per a gaudir.
I per aprofitar un 30% de descompte a Under Armour. No acumulable a altres promocions.
Equipa't amb el millor, només al Cort Inglés.
El diumenge 7 de maig a les 9 del matí, Barcelona respira cursa.
La meva filla comença la universitat i encara no sap quin grau estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules on faré les classes pràctiques de la universitat.
Vull saber quines són les sortides professionals al grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants què volen.
Vine a les portes obertes de la URB el 22 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Robatayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6:02 del matí, ja tenim perquè els pantalleros. Què, tot bé?
Bé, molt bé. Com estàs, Xavi?
Bé, bé.
Ah,
ja m'alegro. Ja. A casa em sent,
hola? Ja sí, clar
sí, que se't sent. No donis cops al Nico.
T'han vingut els bombers avui.
Sí, és veritat.
A on?
A casa del Toni.
A casa meva.
A casa teva?
Sí.
Ha desallotjat-lo.
Han començat a picar. Antonio, bomberos!
Els geos. A quarts de dues de la matinada. Han trucat els bombers.
I la meva dona ha dit... He oído obreros?
La construcció.
He pensat que venia de casa a fer una obra random. Posar-te una banyera enmig del passadís.
Una obra sorpresa.
Arrencar-te al lavabo.
Oh, m'agrada molt.
És un tipus de programa.
Com una intervention.
Què volien els bombers?
Perquè la seu que la senyora de baix de casa es trobava malament i li havia dit a la seva filla, que també veu la mateixa escala, però quan havia anat a casa seva... Sabeu que les claus estaven posades per dins i no podien obrir.
Ah, ui,
i no podien tirar la porta avall, tampoc, he sentit uns cops molt forts. Llavors ha vingut un bomber
i m'ha dit... Finestra.
No, i m'ha dit, potser em despenjo pel seu balcó.
Hosti.
Jo li he dit... Jo no li aconsellaria.
Tinc un gos.
Aquí. És veritat que jo amb calçotets i samarreta al balcó amb aquest senyor dient-li, jo no li aconsellaria, potser jo no semblava molt fiable, saps? Però ell m'ha mirat com dient... Sí, per què? Jo la brana aquella, jo no m'hi poso la brana. No?
Per si
llavors lligar-hi una corda i baixar-te, tu que ets un tio gran i peses 100 quilos, jo no ho faria. I el tio m'ha mirat i ha dit, sí, potser no és molt bona idea. I s'ha anat. I ja n'hem segut respecte.
Ah, bueno. Espero
que tothom estigui bé. I tal, hem sentit uns sorolls, però ja ens hem dormit.
Déu-n'hi-do. 5 minuts i 2 quarts de 12 del matí... Deixeu-me anar un moment pels consells.
De supermercats consum?
Sí, consells. Consells de supermercats consum.
Que sí.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum. Que bo sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Són bones per a la vista i mantenen el bronzejat. Aquestes són les dues qualitats més populars de les pastanagues, però aquestes hortalisses compleixen altres missions per a millorar la nostra salut, que són molt menys conegudes. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, descobrim com ajuden les pastanagues al nostre organisme. Núria, quines propietats tenen les pastanagues?
Doncs en tenen moltes, però avui en destacarem algunes. Una de les més conegudes és que augmenten la producció de la melanina, el pigment que dona color a la pell i la protegeix de les radiacions solars nocives. També sabem que són bones per la vista, ja que protegeixen la retina i eviten l'aparició de cataractes. I d'altres no tan conegudes i molt interessants són, per exemple, que enforteixen les dents, les genives i les ungles, ja que contenen fluor, són riques en potassi i fòsfor i, a més, són una font de calci i d'àcid fòlic.
D'acord. I tens alguna curiositat d'aquest vegetal?
Mira, en tinc una d'interessant. La part que ens mengem de la pastanaga és l'arrel, igual que passa amb els naps i els raves. La part que acostumem a deixar de banda, les fulles, són molt apreciades a la cuina per l'elaboració de cremes i purés, ja que porten vitamines A, B, C i E, a banda de minerals i compostos antioxidants i molt poques calories.
I ens en portes alguna recepta?
Una de ben bona i fàcil de fer, un pastís de pastanaga i xocolata. Per 4 persones ens calen 150 grams de mantega, el mateix de farina de blat i sucre, 140 grams de pastanaga a trossos i 100 grams de xocolata amarga ratllada, 3 ous, un sobre de llevat i sal. Coem les pastanagues i ho deixem refredar. En un bol batem la mantega, el sucre, els ous i les pastanagues fins que quedi homogeni. Barregem bé la farina, el llevat i la xocolata i l'afegim a la mescla anterior. Untem un motlle per forn amb mantega i aboquem tota la mescla i la deixem cuinar entre 20 i 30 minuts fins que quedi feta. I bon profit!
Moltes gràcies, Núria, per aquesta recepta tan bona. I fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
A RAC 1, Dia Lliure.
I a la Noemí...
Què ha passat?
No em facis parlar. Ui, demà no puc, que estaré a la Toscana.
A la Toscana.
Toscana. Sí, l'ompren el malatero del cotxe.
Però més a més si no es fa...
L'ompren d'ampolles de vi i amb l'Iñac i amb el marit, vinga. Paren cada 10 o 15 minuts, em fas fotre l'ampolla de vi i segueixen.
Amb Xavi Bundó.
2 minuts per arribar a 2 quarts de 12 del matí. Arrenquem pantalles, però abans. Que sapigueu que el pròxim cap de setmana, els dies 28, 29 i 30 d'abril, la cervesa serà la protagonista de la primera edició de la Beer Life.
Vinga, ara, arriba! Aquestes són les mencions que s'agraden davant, Chaito.
La festa de la cervesa mediterrània a Vilanova i la Geltrú. Tres dies per gaudir de la gastronomia popular i la cultura cervesera del país, amb tastos amb els sommeliers de cervesa d'Estrella d'Am, concursos d'estibacaixes, hi ha un globus aerostàtic,
música en directe,
dels Doctor Prats i molts més artistes. No us perdeu la Beer Life a la Daurada de Vilanova i la Geltrú. Entrada gratuïta. Per tant, no em demaneu entrades vosaltres. En teniu tota la informació a beerlife.es.
Escolta, el...
A dalt del... No, cal que te'n recordis.
T'he recordat, recordat el dia del globo.
Sí, sí.
Te'n recordes que van haver de posar com un esglaonet perquè pugessis? Perquè no sabies pujar...
Ja m'agradaria veure't.
Escolta, estaria molt bé que el globo aerostàtic portés una sortidora de cervesa, no? Que poguessis fer-te la canya
no,
a 4.000 peus.
Ja hi ha prou... Sí? O sigui, la corda aquella que has d'activar per... Vale, imagina que té un cos d'una per l'altra sí, i surt cervesa en comptes d'aire
mala idea.
No, del dia aquell, l'únic tema és que jo em pensava que anaven amb porteta.
Jo també. Saps què? Ens ha fet molt de mal la ficció.
Sí, clar. Que penses que el globus aerostàtic... Hi ha una porteta i hi entres.
Hi ha la cita aquesta clàssica de vols que anem amb globus i llavors hi ha un matrimoni algú. Hi ha una porteta...
Clic, clic.
Aquesta com una que té el mateix així de la canesteta de pícnic.
No.
Saps? I tu vas dir... Què és això?
Sí.
No, pugi! Amb una canesteta d'un 90.
Clar, és que... No, l'espai era molt petitó entre la cistella i la zona de cremar.
Si tu...
Llavors era una mica difícil passar unes cames llargues com les meves i intentar entrar allà dintre sense patir.
Però a mi faria molta impressió. Si tu
una cremada al cap.
On t'arribava, tu, la cistelleta del globus?
La cistelleta arribava bastant amunt, o sigui, més amunt de la cintura.
A mi això em faria molta por.
No, però imagina't tu... O sigui, que vosaltres sou més baixets, havent d'aixecar la cama suficientment com per salvar...
Però és que veus, tu i jo no som iguals, perquè jo en aquell moment hagués dit... Amics?
És evident que no és possible.
El globus no podrà ser, al final s'ha cancel·lat pel temps.
Era allà,
però jo no...
A Montmeló, vull recordar.
Ah, molt bé.
No ho recordeu?
Sí.
A Montmeló.
T'hauria recordat que et van posar com un taburetet.
Sí, exacte. No és veritat, això.
Sí.
No va posar un taburet.
Sí, et van posar com un esglaó. No.
Si ho van explicar... A
ell li agrada imaginar-se.
Ho van explicar, un esglaonet de fusta. I el senyor va dir, va, vinga.
Però
podem començar la secció o no?
No, és que estic pensant que jo t'hauria posat una porteta com les tendes Imaginarium, d'aquestes per nens petits.
Petitones.
Sí, perquè poguessis passar, no?
Sí.
A les palpintes.
Estaria maco jo entrar per la porta petita de l'Imaginarium. Encara hi són.
Es va tancar, no?
Que n'hi ha. El
què?
Ostres, pot ser.
Ja no veig gaires.
Vinga, va! Que anem tard.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia. S'ha quedat una nova allà,
El motor de la Riejo li ha costat arrencar.
És
que
era...
Avui no.
Avui no ha acabat d'anar.
No passa res, avui no ha acabat d'anar.
No, és que això ho haig d'acabar, perquè estic atrapat en aquesta rutina. No heu seguit fer-la, però no em deixeu que acabar-la.
Està en mecànic.
Envia una carta a un senyor dient el meu estat d'ànim depèn del teu
paper. És veritat, quan vas decidir que deixaves de dir el bon dia aquest, va haver-hi un senyor que depenia d'ell.
Bueno, hauries d'anar a un foniatre per agafar una mica la forma, Toni, perquè et veig una mica baix, però bé.
Calla.
A veure, una cosa, abans que arrenquem amb l'espai, perquè hi ha una pila de coses, hi ha una pila de pel·lícules i de sèries que volíeu comentar.
Unes quantes.
Hi ha una cosa que està passant a Barcelona aquests dies, s'està celebrant el BCN Film Fest, que és un gran festival que passa aquí i que, a més, hi ha 20 vendors, el van veure ahir mateix.
Dilluns,
Susan Sarandon.
És fins al dia 28, em sembla. I va la Laia Costa també, l'Omar Sai. Doncs avui... Tenim un parell d'entrades dobles, atenció, que farem a través de Twitter, per la presentació de la pel·lícula...
Que s'han esgotat, ara mateix.
Padre y Soldado, amb el col·loqui amb Omar Sy, que és un d'aquests grans noms de l'escena francesa ara mateix, que és el senyor de Lupin, no, per exemple, o de com es deia aquella...
Intocable.
Intocable. Oh, una meravella, tu. El dimecres, dia 26 d'abril, a les 9 de la nit, Cinemes Verdi, presentació de la pel·lícula Padre y Soldado, amb Omar Sy allà fent una mica de cinefòrum.
Dilluns,
doncs bé, dimecres 26. Dimecres 26, 9 de la nit, Cinemes Verdi.
Doncs ja està, ja estan adjudicades les entrades.
Què heu de fer per guanyar-ho? Doncs ara mateix fer retweet el missatge que penjarem a Twitter i algun de vosaltres retweet i follow.
Qui escollirà el... Qui serà l'home innocent?
Eh?
Qui serà l'home innocent?
Això...
Perquè saps que l'Ai Morell...
No et competi.
Té molts prejudicis en general.
Bueno.
Prejudicis?
Té poc d'innocent.
Té un sentit dictatorial de la cosa.
És el Sargento Blas.
Bueno, va, anem per les pel·lis o no? A part d'aquesta.
Endavant, va.
Retweet i follow, ara el missatge que acabem de penjar de seguida. Va, anem per les estrenes a sales i en destacarem
un parell.
Per cert, m'he oblidat d'una cosa, Blai, que no hi ha aquí cap tele posada.
Ostres, és veritat.
Què passa? No hi ha cap tele posada ara mateix.
Per què?
Home, perquè a les 11 del matí ha passat una cosa. No sé si tindríeu la cançó. Que és que avui fa 20 anys d'una sèrie. Prou. Aquest és el nou preferent.
No saps per què li doneu peu.
Has donat l'interruptor de la serra mecànica i ara t'està tenint el braç i t'emparadeixes.
És horrorós.
Per cert, que el Fran Perea ara és Joaquín Sabina.
Bueno,
diguem que la veu se li ha tornat una...
Vaig veure ahir un...
L'hem d'entrevistar d'aquí una estona, si vols li dius tu.
Ara mateix, Oscar Brooks està...
Vaig veure un vídeo ahir llegendari.
De què?
De Fran Perea.
No, vam fer vídeo...
Simplement que el comenteu.
Videoclip nou de la cançó aquesta, que com han dit aquest matí, tenia alguna... Hòstia, mira, veus? Ja han començat la programació especial de Lo Serrano.
Ostres!
Mira, la sucia.
A veure si podem veure la tele en algun moment, a veure si... Mira,
Tete, que la vam tenir
Sí, la Natàlia Sánchez.
Era un dels moments...
Jo no me'n recordo. Mira, sí. Se para la publicitat, just ara.
Quina casualitat. No, venga,
hombre. Era un personatge una mica així.
Ah... Serranos. Natàlia Sánchez, que ens explicava, per cert, l'última vegada que vam parlar amb ella, que hi ha aquest revival. O sigui, que hi ha tota una generació d'adolescents que s'estan mirant la sèrie ara.
Ostres, quin fenomen tan curiós.
Sí,
un fenomen que jo mai hauria dit que passaria.
TikTok, plataformes...
Sí, que curiós.
Espero que no passi amb Médico de Família.
Ostres, bueno, la sèrie
o amb Farmàcia de Guàrdia.
Médico de Família era la segona o la tercera sèrie més?
Padre Entro Romerales.
La primera era Farmàcia de Guàrdia.
Farmàcia de Guàrdia, la sèrie més vista a la història de la televisió espanyola.
Hi havia un capítol que el van veure 12 milions de persones.
Sí, un de Nadal, d'aquest.
Jo la veia, aquesta sèrie.
Jo també la veia quan era petita.
Tampoc hi havia moltes
opcions. Escolta, m'agradaria veure les cares de la gent que està veient Lo Serrano per primer cop quan arribin al final. Aquell tros de final que vam fer.
Aquest debat, jo l'he explicat aquest matí, algú s'ha enfadat, però bé, escolta'm, si fa 20 anys ja del final de la...
Ah, ja l'heu explicat?
Sí. És spoiler.
Ja t'he dit, he explicat moltes vegades que un dia vaig mencionar el final de Romeo i Julieta a Twitter, i un tio em va dir, ¿y los que no hemos leído qué? ¿Los que no hemos leído qué?
Doncs que sapigueu que el tema del final es veu que es debat, es debatrà, perquè avui hi ha una entrevista que li fan en els creadors de la sèrie El País, i que...
Sí, ja, ja.
I la frase és alguna cosa així com... És que s'havia complicat mucho la trama.
No sabíem què fer.
Se nos fue de las manos.
Vimos Dallas.
Exactament. Damon Lindelof parlant del final de Lost.
Ja anava a dir, també.
Saps? Sí. La màquina de humo, el oso blanco, també, el no sé també... què, los números...
Se'ls valia una mica.
Hem trobat un tap a la illa, traiem el tap i ja s'acaba. D'acord, bones tardes.
No, però per fer un final tan boig, jo hauria apostat per un altre estil. Apareix un monstre gegant i esclafa la casa del Serrano, els hi cau una bomba a la casa. Una cosa absurda.
Un meteorit.
Sí, un meteorit, o jo què sé. Escolta, anem a fer un final absurd.
Com es deia aquell actor, el baixet, el de la mente sucia?
El Jesús Bonilla.
Jesús Bonilla mirant al cel i dient, ai, madre, i s'acaba així. Que viene.
Però un fos a negre sempre et pot funcionar. És igual, en qualsevol situació, obres una porta. Que es tanqui la porta, s'ha acabat.
Final.
No sabíem com acabar.
Sí.
Doncs ja està.
Que final. I al final sortis tu en un vídeo dient, què? Què? Acabeu tu?
Va, 11:38. Per tant, avui especial de Los Serrano. D'aquí una estona, Ferran Perea, ja li comentarem el que vulguis.
No más uno, son siete.
Va, estrenes de sales. N'hi ha una molt destacada, que és producció catalana, que va passar per Berlín. Va haver-hi premi per la intèrpret, per la nena, la Sofía Otero, i que va guanyar també per el Festival de Màlaga, que és 20.000 especies d'abejas.
Como no, porque soy así. Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Perfecto.
Crec que ho vam explicar ja quan van sortir tota aquesta sèrie de premis, que és una pel·lícula que parla del trànsit, no?
De la transsexualitat infantil.
Sí, infantil, que és un tema delicat, complicat.
Molt delicat.
I que vaja, que aquí es treballa d'una determinada manera, que veig per les vostres cares que us ha agradat bastant.
A mi m'ha encantat aquesta pel·lícula. Sí, sí. El que tu dius, no? És la història d'una mare que té tres fills que està passant una crisi matrimonial i decideix anar a casa a l'àvia, a la seva mare, a un entorn rural, al País Basc, amb els crius. Un d'aquests crius li diuen Aitor, ella es fa dir Coco, i més endavant, durant aquesta estada en el món rural basc, anirà descobrint que no és Coco com es diu realment, sinó que es diu Lucía. I aquest nen començarà a parlar d'ell mateix en femení, etc, etc. I la pel·lícula parla d'aquesta transició i de com la viuen la gent que envolten aquestes persones, no? Mm. I el que tu dius, és a dir, és una pel·lícula que podria caure en el drama fàcil, en l'histrionisme, etc, i tracta el tema d'una forma delicadíssima, elegant, poètica, fins i tot, et diria, i continguda. I aquesta contenció jo crec que fa la pel·lícula encara més potent. I l'actuació de la nena és impressionant, de veritat.
Sí. A mi m'han recordat una miqueta...
La nena que té...
Graïble.
Quants anys tenia? Pues 8
anys
quan la va rodar. 8 anys quan la va rodar, sí.
M'han recordat una mica la pel·li Estiu 1993, per aquesta sensibilitat que té, aquesta tendresa a l'hora de no tractar els nens com si fossin persones que no tenen sentiments. Aquí la nena constantment està expressant els seus dubtes, la seva relació amb la mare està molt ben tractada, perquè clar, és tot aquests problemes, com es generen aquests problemes amb l'entorn, que no entenen el que està fent aquesta nena, que qüestionen a la mare les seves decisions a l'hora d'educar el seu fill. Llavors tot això està molt ben portat, amb molta delicadesa i amb molta tendresa, i agafa un tema que és molt polèmic ara mateix i no ho fa des de la polèmica. Ho fa des dels sentiments i està molt ben fet. A mi m'ha agradat molt aquesta pel·li.
Una pel·li de dones, també. Els homes són tangencials, apareixen de forma puntual, no pinten res en aquesta pel·lícula, i li sona una força també especial a la pel·li.
No, i a més és una pel·lícula que han volgut comparar amb el Carràs. I aviam...
Jo trobo més punts amb l'anterior de Carla Simón que no amb el Carràs.
Sí, perquè l'han dirigit dues directores, per les relacions familiars, hi ha aquell component naturalista en el fons i forma, però jo crec que són pel·lícules diferents. No
també
tenen
un punt
molt a veure.
La presència del basc durant tota
exacte,
la pel·lícula.
Sí, i basc, francès...
Barrejat amb diferents idiomes.
Amb una pel·li, això, que jo crec que és d'aquelles pel·lis que queden en la memòria, que a més busca l'equilibri entre tots els elements i crec que el troba fàcilment. Sí que és veritat que per mi la pel·li brilla més quan se'n centra en el personatge de la nena, que no passa amb el conflicte entre els adults.
Sí, estic d'acord.
Però és una pel·lícula estupenda i segurament jo crec que estarà entre el millor de l'any, del que és la collita del cinema espanyol.
M'agrada molt contactar la relació de la nena amb la tieta, que és una senyora que és com una curandera, no? Cosa així. I com aquesta senyora és un dels pocs adults que entenen una mica per on va aquest nen, no?
Sí, la
això
relació,
també està molt ben vist, no?
La relació amb els altres nens, com alguns els hi xoca aquestes decisions, d'altres que és des de l'acceptació,
des
de la naturalitat.
Moment, sí.
Sí.
I com va sempre la recerca dels gestos subtils, la subtilitat aquesta que hi ha a l'atmosfera. Una pel·li que està molt, molt
carai,
bé.
O sigui, us ha encantat.
Molt recomanable.
20.000 espècies d'abejas, pel·lícula que ja és a sales després d'aquest passeig triomfal que va passar per Berlín, que la seva protagonista, la Sofía Otero, va guanyar l'Os de Plata.
La més jove
de la història, eh?
Ah, és que increïble. I després de passar per Màlaga també amb molt d'èxit. Pel·lícula de producció també catalana. Tot i que bàsicament és basca, no?
Sí. L'equip, el que passa que hi ha part d'una productora catalana que està ficada pel mig, que és per cert la mateixa gent que estava també al Carràs i Estiu 1993.
I els paisatges que surten són espectaculars.
Va, 3 minuts per 3 quarts de 12. L'altra pel·lícula que també hi ha d'estrena, que no té res a veure amb això, però res a veure, pel·lícula que es diu Possessión Infernal.
Aquesta és la del Toni.
El despertar.
Això és el que li agrada al Toni. Possessiones infernales.
Silenci. Vomis. No sento res.
I can't believe I'm never gonna speak to you again.
Espera que un moment. Un moment. És que acabo de veure... Para'm això un moment. Posa'm Telecinco un moment, perquè crec que hi havia el final, ara.
...española de la història de la televisió mundial. Que sigamos haciéndolo 15 años después, indica que hicieron muy bien su trabajo.
Bueno,
a ver, no...
És la escena final.
És el final de la sèrie.
Estamos
en
la final.
Resines
despertant-se. Amb una ressaca, que alguien me traiga una pulga de jabón.
A veure, un moment.
¿Y tú?
A la seva dona.
Te recuerdo que nos casamos ayer.
Carles Poix. Si empezamos a pensar en cómo se le daba fin a una serie, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Por qué
te vas
a inventar? Llevaba 8 años escribiendo la misma serie. Pues lo fácil, de repente, ¿cómo acabó esto? Ah, pues no se acaba. Pues Antonio Resines se despierta y era tu sueño.
Todo fue un sueño.
Venga.
Es soy una pringada. Que
todavía ha sido un sueño.
Bueno, ¿qué te parece si nos ponemos las pilas que tenemos que dar de desayunar a todos los niños?
Venga, Antonio.
A los niños.
Haz algo, Antonio.
Cinco.
Una interpretació també de... Cinco. Crec que no entenc com no van parar els Oscars. Ara mateix tinc la pell de gallina. No, la veritat. És de mètode, això.
Bueno, escolta, amb aquest final, que ara estaven debatint sobre això, precisament. Bueno, en fi, ens havíem quedat amb la
possessió infernal. Tant de bo un crossover entre la Serrana i possessió infernal.
Bueno, que soni la possessió infernal.
Vinga.
L'altre dia que vam estar parlant de... És que ja es veu amb aquest to de veu, ja, que això no anirà bé. L'altre dia que vau estar debatent precisament sobre l'exorcista del papa, hi ha unes possessions... Sí.
No, eren
poc afinades.
Eren dimonis de perfil baix.
Sí, de perfil baix. Sí. No vull molestar,
no,
però
estic dimonis de... Bueno, posseït. Jo l'estic posseint a vostè.
Perdó, les molèsties.
No, que parlen de vostè. Primer, que parlen de vostè, sí. I segon, que...
Li faria res que el posseït.
No, i que són hores. Mira, et posseiré, dient paraules, de 7 o 2:45.
Res, per ell, un ratet, mitjareta.
Una estoneta.
Ja està.
Aquí no. Aquí...
Aquí és una miqueta més greu,
aquí el dimoni no és de perfil baix.
Ja. No, precisament no.
Hi ha una part del guió, una frase del teu guió.
Va dir
que
haig
de llegir.
Que haig de llegir un moment, eh? A veure si ho trobo, perquè m'ha agradat molt.
Quina és?
Surt gent posseïda dient paraulotes.
És cert?
La
diferència. Perquè normalment la gent posseïda parla molt correctament.
Clar, parla.
Disculpi. Disculpi.
Per què la gent posseïda ha parlat tan malament?
Sí, disculpi. Disculpi un moment. Entenc que està posseïda.
És el que busques. És el que
esperes.
Antonio. És el que esperes,
no? No, però estaria molt bé un posseït educat.
Hola, què tal, com estàs? Sí, sí,
va bé, la vida.
Hola, sí. Com estàs?
No estaria mal.
Sí.
Llavors,
Escolta, bé. Jo t'estic posseint, d'acord?
T'importa que et posseixo?
Sí, et posseixo, però serà només un moment, d'acord?
És una salvatjada. És una salvatjada. O sigui, a la gent que li agrada aquest gènere... la gaudirà moltíssim,
sí, eh?
Amb tones de sang, de violència, de brutalitat. O sigui, és una seqüela de la...
O sigui, sang i fetge, eh?
Moltíssim.
No, no, hi ha milers i milers,
literalment,
de litres de sang.
A més, la...
Imagina't un globus ple de sang.
No.
Un globus que esclata.
Un globus aerostàtic ple de sang.
Sí. Que fa un carri massiu. Doncs és una seqüela de la trilogia...
Tiesa...
Calla!
Mira, ja s'ha parlat, no sentim res de la Noemí, home, per favor.
És una seqüela de la trilogia de Vildet, i el que fa aquesta és agafar l'humor de la trilogia original, perquè hi va haver una pel·li, em sembla que va ser 2013,
sí,
que era una miqueta més seriosa. Sí,
que era un remake de la primera pel·lícula.
Es centrava més en el tema del terror. Aquesta, jo no diria que no fa por, perquè a mi la veritat és que em va deixar una miqueta feta pols, però també té aquest humor a l'hora de jugar, que fa que la pel·li sigui molt gaudible. Però t'ha d'agradar.
Té moltes
gènere.
Referències a altres pel·lícules. Hi ha una escena que es recorda a Resplendor, però claríssimament.
Però llavors és terror pur, eh?
No.
No.
No? Bueno.
Puc dir-ho?
Sí, vinga.
Sí, digue.
Gràcies. No, perquè no dius res.
És veritat, no, encara no havies dit
encara
res.
Encara no dius res, jo.
Bueno, havies parlat dels de jo.
No, que vull dir que jo crec que és una pel·li gore.
Sí.
És veritat que té terror, però crec que és una pel·li gore, sobretot.
Sí,
sí, hi ha gent que surt molt malparada.
Per dir-ho suaument.
La majoria. No,
dic, no us dic de veritat.
No aneu amb nens.
No.
A veure, si volen anar amb nens, que vagin amb nens.
No,
però si el nen no dorm en 3 anys,
sí,
fins que tingui 20, saps què vull dir? Que ningú es queixi.
No, i a més surt, hi ha la motoserra, hi ha el Necronomicon.
Hi ha la motoserra i el Necronomicon.
Home, clar, és que si no, si no, no seria Vildet, no seria possessió infernal,
això. Perdó, hi ha això. Una possessió o vàries?
No, hi ha vàries.
Ah, tu no!
A veure, a veure, a veure.
No ens hi posem.
Però què és això? Què creus que és això?
Una possessió.
Una possessió. Una possessió.
Ens posem a posar i bufem.
I llavors hi ha una cosa que ja és definitiva i és que dura 90 minuts.
Oh, bravo. Això m'encanta. Això m'encanta.
Ah, per favor.
Què demostra això? Que Satanàs no perd el temps.
Sí.
Satanàs va per feina.
Va directe al Satanàs. Que és una cosa que hauríem de parlar d'una vegada. Sí. Que és...
Satanàs.
Prou ja.
Basta.
Prou ja. I aquesta curiós, moda de fer pel·lis de 2 hores 25, horrorosa. De 2 hores 30, 2 hores 40,
ei,
innecessàries.
Totes les sèries, la segona més vista ahir, eh? El primer capítol, 50 minuts, una hora...
O una hora i 10.
Totes.
La segona pel·lícula més vista ahir.
Una hora.
Després de Super Mario Bros.
Ha vingut xinglot i tot. Una hora i 10. Pel·lícules d'una hora i 10.
No,
sèries.
Sèrie. Primer episodi, 1 hora 10.
És que a mi m'agradaria, però és que jo confong, has vist que últimament ho confong.
I compte que aquesta pel·li en principi havia d'anar a plataformes, havia d'anar a HBO Max. Però al final van dir, no, saps què? Mira, l'estrenem a cine. Jo crec que
però les pel·lis de terror tenen bona tirada.
Ah, és que és una tonteria estar a això directament a una plataforma. Sincerament.
Mm. Ho passa com amb The Boogeyman, no? Que també és una mica el mateix. Van fer, en teoria s'estrenava a plataformes, no sé si també HBO
a
o
Disney.
Pran, a Disney.
Disney, crec que era,
I van passar-la, van fer dos proves d'aquests tests de control de gent que l'anava a veure i es van quedar tan entusiasmats que van dir, aquí podem fer una mica de claror.
Mm. 10 minuts i a les 12. Va, deixeu-me 3 minuts de pausa i de seguida.
No, no deixem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Coneix-te el programa Mas Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Mas Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients freqüents amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Tornen els descomptes bojos de Conforama. 24 hores amb un 24% de descompte en sofàs, matalassos i mobles i amb enviament gratuït. Afanya't, acaba avui a les 10 de la nit. Conforama.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Mig quilo de búrguer nit de porc des d'aquest dissabte per 2,35. T'estalvies un 17%. I el quilo de pebrots vermells per 1,99. T'estalvies un 31%. Lidl, marca la diferència.
Això que sents és música creada amb copes de vi i cava. O el que passa quan fusiones música i Penedès. Del 28 al 30 d'abril, vine a Ressons Penedès. 33 concerts a cellers i espais singulars. Amb Amaya, Ivan Ferreiro, Els Pets, Els Catarres, Joan Dausà i molts més. Compra les entrades de cada concert a ressonspenedès.com.
Busques el look perfecte per a un esdeveniment? A la Roca Village l'encertaràs segur. Troba el teu vestit ideal a firmes com Liu Jo o El Ganso. I a Kids Around per als petits de casa. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per explorar les més de 150 botics amb descomptes de fins al 60% sobre el preu original durant tot l'any.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
RAC més 1. Podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1. Amb Mònica Usat. En aquest episodi, l'aiguat de Montserrat de l'any 2000.
La matinada del 10 de juny de l'any 2000, els aiguats i les tempestes van descarregar a molts punts de Catalunya. Un dels sectors més afectats va ser la muntanya de Montserrat.
Cascades d'aigua per sobre el monestir, per sota el monestir, unes cicatrius impressionants.
La força de l'aigua va arrossegar cotxes, roques i va fer caure part del pont de la Nacional 2.
Em ve despertar la meva mare i diu, el pont de Magarola ha caigut.
Oxigen, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Vull que no ens hi arribem al punt del migdia. Va, la darrera de plataformes i després passem a sèries, eh?
Sí.
En aquest cas, és, no és estrena de sales, sinó de, oh, això, del que dèiem, a plataformes. En aquest cas, Apple TV.
Curiosament.
Curiosament, què?
Perquè és una pel·li molt Netflix.
És molt... Què vols dir?
D'algoritme. És pel·li de junto els dos actors més...
Vols dir que Apple TV està intentant caminar cap a un format Netflix,
també? No, jo no diria això, però aquesta pel·li és...
Jo és que la vaig buscar a Netflix.
Bueno, però dieu el títol de la pel·li.
Al principi vaig posar-la a Netflix i vaig dir, hòstia, no està Netflix.
La pel·li es diu Ghosting i és de Chris Evans, el cap d'Amèrica de Marvel, i Ana de Armas.
La mateixa, sí.
I was just wondering if you wanted to, go out sometime.
Mira, parlàveu de pel·lis curtes, i aquesta dura dues hores, ben llargues, i li sobren una hora, 59 minuts i 59 segons. És a dir, no, de veritat.
No s'ha agradat.
Quin cúmul de tòpics, de diàlegs ridículs, de situacions absurdes. Comença com una comèdia romàntica cutríssima, i de sobte es converteix en una mena de comèdia romàntica d'acció i espionatge, que és encara més delirant i més cutre. Insultant.
Però t'ha agradat?
No, però t'ha agradat?
T'ha agradat o no?
Que bèstia.
Insultant. I aquí ho deixo.
Parla amb llibertat, si no t'ha agradat.
Què és això? Què és?
És la història de... El Chris Evans i l'Anna d'Armas es coneixen, es troben per casualitat, i s'enamoren. Tenen una nit d'amor, etc. Ella es queda molt enamorat d'ella, i queden un dia, si no malament no recordo, a França, no?
No, ell se'n va a Londres, perquè ella se'n va allà a fer una mena de sorpresa.
Ella deixa de contestar-li els missatges, i aquest tio no se li acut una altra cosa més intel·ligent que anar a Londres, perquè la té com el rotllo aquest...
Ha perdut l'inhalador de...
Ha perdut l'inhalador.
De veritat, m'ha fet perdre d'una manera que no s'entén res.
Aquest home és asmàtic, té un inhalador, i té un trasto d'aquests que es posen per localitzar on tens les coses.
I se l'ha deixat al bolso d'ella.
I veu que ella està a Londres, i diu...
M'hi present, vaig a veure-la.
I de sobte el segresten, amb ell de sobte, no saps per què el segresten, i es veu ficat en una mena de trama d'acció d'espionatge en la qual ella resulta que és una superagent, implacable, assassina...
Abans que arribéssim a aquest punt, us anava a dir que intentaven fer el clàssic, com es diu, la comèdia romàntica... No, la comèdia romàntica de la Julia Roberts i el...
Sí, i el Hugh Grant.
I el Hugh Grant.
De fet, la pel·lícula comença així. Els primers 20 minuts és una comèdia romàntica que dius, però què és això, per Déu? De sobte... quan segresten el Chris Evans ja saps que ja aquí passaran més coses, hi haurà més acció, però és que igualment la pel·lícula no funciona. Sí que hi ha acció. Però, ostres, l'escena de l'autobús aquell indi se'n va fer interminable. O sigui, dura com 20 minuts, és una cosa... No sé, una pel·lícula absurda, de veritat.
Jo crec que
estan
exagerant una mica.
La pel·lícula no és tan dolenta.
No és tan dolenta. No.
Toni, tu què opines?
No, jo estic molt bloc. 100%.
Aquí el Blai i jo no estem tan haters amb aquesta pel·lícula. Trobo que no. O sigui, a veure, és una pel·lícula oblidada, però és
discreta.
Una pel·li de fórmula d'aquestes que en veiem apartada.
Oblidable i discreta.
Però que és que
sí, però
tendeix
no
més a la comèdia romàntica o a una cosa més d'acció, thriller?
Bueno, té una barreja.
Sí, és una barreja.
Té una barreja. Però jo crec que predomina segur.
Jo crec que
sobretot l'acció. La sí. El director és el mateix de Rocketman, per exemple, o Bonnie and Rhapsody, el Dexter Fletcher, que és un tio que, bueno, que sap rodar.
I
ells dos tenen química, la pel·lícula.
Hòstia, jo crec que la gràcia d'aquesta pel·li és veure un tio com Chris Evans, que estem acostumats a veure en el paper de Capità Amèrica, repartint llets i de tot això, veure-la aquí com el
vulnerable.
De la Michelle en apuros, i aquí és l'Anna
d'Armes. El maldestre, ell és el maldestre i ella és la
capella. Llavors la gran introducció és que girem els rols del que seria
un exacte. Sí, és això, llavors, bueno, és simpàtica, tampoc... La veus i t'oblidaràs, però tampoc no m'ha semblat tan horrible.
El que passa és que hi ha algunes línies de guió, no? Recuperar el Fantrex antes de que disparen los misiles E-310. Sí, coses que ja les hem escoltat tantes vegades.
Jo crec que ella juga amb aquests tòpics.
Pensem una mica, sí, però no crec que ella... O sigui, no crec que la pel·lícula es prengui a si mateixa d'una forma molt comèdica.
I tenen
moments que són, com semblen, molt seriosos de pel·lícula d'espies que estan salvant el món.
I fan vergonya aliena.
I sobretot hi ha un moment, diguem-ne, que el Chris Evans es converteix també com en... Un senyor, que ven remeis caseros i plantes. De sobte se m'agrada John Burn, no? I diu, bueno, Déu, no sabes disparar? Pues claro que sí, un arma allà.
I té 3 o 4 cameos que fan gràcia.
Sí.
Bueno,
no, és que és un tio que treballa a Flores Navarro i de sobte es converteix en un assassí implacable.
Grans Flores Navarro. Sí.
No, el tio, no.
La salvació de moltíssima gent.
El tio de Tecnopassa que es despenja amb el balcó.
Et ven uns cactus i
dia, eh?
Se't fot una treca.
Tot el dia i tota la nit. Tot el dia i tota la nit. Flores Navarro, eh?
És bastant, és
bastant. Va, dos minuts i arribarem al punt del migdia. Anem a per les sèries, que haurem de fer-ho ràpid, això.
Sí.
D'una banda...
Haurem de fer-ho ràpid.
Bueno, em sap greu.
Per què els aixecals poden fer 3 hores de la seva turra? Home, i nosaltres, que som una emissió pública perquè la gent sàpiga què veure a la tele,
sí,
què és més important que saber què havia fet J.P. Morgan?
Estàs perdent temps.
Sí, sí, també.
Una sèrie menys.
Ara, només per fer la tonterieta aquesta, una sèrie menys.
Com t'agrada, eh, Mundo? Com t'agrada. Marcar línies vermelles.
L'estrena més forta del cap de setmana, sí, és a Prime, una de les... I és una versió...
En format sèrie d'una pel·lícula...
D'una pel·li molt recordada de Cronenberg, que és Inseparables.
It's impossible to explain this relationship to anyone outside of it.
We just cut a baby...
Dead Ringers.
Dead Ringers. Sí, bueno, en lloc de tenir el Jeremy Irons amb aquells germans maçons... Era una pel·lícula que eren uns germans maçons que eren ginecòlegs, era una pel·lícula molt fosca, molt perturbadora, estil Cronenberg. El que fa la sèrie és agafar aquesta idea i a partir d'aquesta idea disparar una trama totalment diferent amb, en lloc de tenir dos germans, són dues germanes interpretades per la Rachel Weisz i dos germanes molt diferents. És una molt continguda, l'altra és un... Bueno,
ginecòlegs, sí, també?
Sí, sí, l'altra és molt, molt expansiva, li agrada molt sortir de nit, etc. L'altra és molt més...
introvertida,
etc. I tenen una clínica de fertilitat, són ginecòlogues i estan preparant un projecte als límits de la ètica, no? Volen fer una mena de gestació subrogada fora de l'úter, amb màquines, etc. I bueno, és una sèrie perturbadora també, com la pel·lícula de Cronenberg, vull dir, vol jugar en aquesta lliga, ho fa d'una altra manera.
Sí. No, copia, no copia,
no copia, però igualment et deixa mal cos, és a dir, és una sèrie molt...
Parleu en compte de la sèrie,
jo crec que mal cos és ser molt generós, sí, amb les paraules. Sí, sí, sí. És tan absolutament mal... A mi m'encanta, eh? Però és tan malaltissa...
La sèrie?
És molt malaltissa.
Molt retorçada.
Recordem que Inseparables... Perdona, Blai.
No, no, tranquil.
No, que recordem que Inseparables, la conya és que aquells dos bessons tarats inventaven com tota una espècie d'eines, de maquinària,
sí, artilugi, no? Sí, sí,
sí, per treballar amb els, amb les dones, no? O sigui,
que de fet estava per la
ginecologia
real.
Sí, sí.
Aquells bessons van existir.
O sigui, és ginecologia.
Sí, però clar, portat a una cosa molt malaltissa, no? És molt Cronenberg. Jo crec, no només